TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8. Les Balears viuen aquest dilluns, dia 22 de juny, la segona jornada de l'onada de calor, amb temperatures que podrien tornar a fregar els 40 graus a alguns punts de les illes. De fet, avui s'espera que sigui el dia de màxima intensitat d'aquest nou episodi de calor, una situació que pateixen sobretot els treballadors de sectors com la construcció, el camp i la indústria. El govern preveu aquesta temporada superar les més de 400 inspeccions a les empreses per revisar els protocols contra l'estrès tèrmic. L'executiu intensificarà els controls, sobretot els dos punts que més preocupen, que són l'aeroport de Palma i les obres de l'antic hospital de Son Durat. A Coloma Capó és la directora de l'Institut Balear de Seguretat i de Salut Laboral.
L'objectiu d'aquestes visites de part nostra és assegurar molt que les empreses ho compleixen, que de cada vegada, com podem veure, la calor és un tema que ens preocupa tot i sobretot la salut dels treballadors.
Durant l'informatiu matí tornarem en directe a l'aeroport de Palma per parlar amb els treballadors en un dia en què també destacam l'inici de les festes de Sant Joan a Ciutadella. L'arribada de vaixells al port de Ciutadella per aquesta celebració és un 12,5% més baixa que l'any passat.
El 2025 es varen registrar 80 escales, mentre que enguany només n'hi ha 70 previstes, 10 manco. D'aquestes, 46 hauran de ser entre Alcúdia i la ciutat menorquina. Aquestes eren alguns dels passatgers que avui de matí precisament anaven en aquest vaixell cap a Ciutadella.
El primer any que hi anem ho feim per fer un viatge amb els amics després de l'activitat, disfrutar un poc, conèixer la cultura menorquina, menys que fan per allà amb els cavalls.
Un poc l'ambient, que ja des de petit està a l'esfera aquesta de Menorca, la que aspira a acabar l'activitat, i això també la platja quan no s'ha festa i tot això, però sobretot això, l'ambient dels cavalls i tota la tradició.
No sé, la festa en general, tipo, està allà.
Els que hi arriben en vaixell, precisament, des de Menorca, però a Menorca, volen dir, s'han de sumar els que ho fan també en avió. En total s'esperen de més 40.000 visitants a Ciutadella.
Unes festes que, com dèiem, ja viuen el compte enrere. Ahir es va celebrar el diumenge d'Esbé, amb 89 visites.
El seguici de l'home d'Esbé va completar aquell llarg recorregut amb 89 visites, dèiem, ja entrada la nit. Va ser un dia intens marcat, sobretot, per l'extrema calor.
I a partir d'avui comença el període de matriculació per al curs que ve per a educació infantil, primària i educació especial.
En el cas d'ESO s'iniciarà dijous que ve. Les famílies han de fer el tràmit a través de la pàgina web del centre educatiu on hagin obtingut la plaça.
A les 8:30, precisament, parlarem d'aquesta final de curs amb David Eduardes, que és el vocal de la FAPA a Mallorca. I l'atenció informativa avui també és el Consell General del Poder Judicial. A partir de les 9, d'aquí una hora, la Comissió Permanent del Màxim Òrgan dels Jutges ha convocat una reunió d'urgència per estudiar si expedienten el jutge Juan Carlos Peinado.
I tot per l'interlocutòria que enviava a judici a Begoña Gómez, dona del president espanyol Pedro Sánchez. En el text, el magistrat apuntava que els escortes la podrien haver ajudat a fugir abans del judici.
I la notícia de la matinada és també a Colòmbia, on el candidat de l'ultradreta a la presidència, Abelardo de la Espriella, s'ha imposat a la segona volta de les eleccions presidencials.
Ha estat per una estreta diferència, només 250.000 vots, amb el candidat de l'esquerra, l'oficialista Iván Cepeda, que hauria aconseguit el 48,70% dels sufragis. El candidat Cepeda, recordem-ho, tenia el suport del president sortint, Gustavo Petro.
I en els esports, Espanya ha golejat l'Aràbia Saudita en el segon partit del Mundial. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. La selecció espanyola s'ha imposat per 4-0 en dianes de Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal en dues ocasions i Tambacti en pròpia porteria, i fa oblidar així el fluix debut contra Cap Verd, precisament a l'altre partit del grup H. L'Uruguai ha empatat a 2 contra Cap Verd, un resultat que situa Espanya líder del grup en 4 punts, mentre que l'Uruguai i Cap Verd en tenen 2 i l'Aràbia Saudita 1. En motociclisme, Joan Mir ha acabat 5 al Gran Premi de Txèquia, el seu millor resultat d'enguany, i a Moto2, Izan Guevara ha estat 6.
I com dèiem, la forta calor marca avui la previsió del temps. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, començam una nova setmana sense canvis destacables. Continuem dins aquest episodi de calor. De fet, la calor intensa persisteix i avui encara tenim avisos meteorològics estius per part de l'Agència Estatal de Meteorologia. El sol serà el dominador de la jornada, tot i un cel una miqueta més enterbolit per la presència de pols en suspensió. El vent continuarà bufant de llevant, això sí, ho farà fluix amb una situació marítima més tranquil·la marcada pels redols de Marajol. Les màximes tornaran a ser molt elevades i quedaran en general entre els 30 i els 39 graus. Tampoc es descarta que es puguin arribar als 40 a punts de l'interior de l'illa de Mallorca.
En aquests moments tenim 25 graus a Mahó, 26 a Palma i 24 graus a Eivissa. Són ara les 8 i 5 minuts amb Iker Hernández, el control tècnic, i en Caterina Bany, Cristina Bausà, Toni Escanelles i Toni Sastre. Continuem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El mateix dia en què la calor farà activar els avisos taronges, les temperatures fregaran els 40 graus a alguns punts de les Balears. Avui vos avançam que el govern preveu superar les més de 400 inspeccions a les empreses per revisar els protocols contra l'estrès tèrmic i els cops de calor. Hi ha dos punts que preocupen, són l'aeroport de Palma i les obres de l'antic hospital de Son Durata. S'hi intensificaran els controls per evitar cops de calor entre els treballadors.
Visites a les empreses com una de les estratègies de la campanya de la Conselleria de Treball que enguany s'ha avançat un mes davant d'aquesta previsió d'onades de calor. En la darrera campanya del govern, el tècnic de prevenció de riscos varen visitar prop de 450 companyies. Aquí, a les Illes, el plan de prevenció i alertes per onades de calor s'activen quan les temperatures superen el llindar dels 36 graus a l'interior, dels 34 al litoral, a Mallorca. A Menorca i a les Pitiuses és a partir dels 33, un grau manco, durant 3 dies consecutius, això sí. El cop de calor està considerat una emergència greu. Coloma Capó, directora de l'Institut Balear de la Seguretat i Salut Laboral, l'IBASAL, recorda que els índexs de sinistralitat més acusats es registren entre els obrers de la construcció.
L'objectiu d'aquestes visites de part nostra és assegurar molt que les empreses ho compleixen. El fet d'assessorar-los i revisar aquests protocols fa que se posi amb importància aquest tema, que de cada vegada, com podem veure, la calor és un tema que ens preocupa tot, i sobretot a la salut dels treballadors.
Els inspectors posen el focus en la construcció, la indústria, també el món de la pagesia, on estan més exposats a temperatures extremes. UGT reclama que AENA incorpori el risc d'altes temperatures i exposició perllongada a radiació solar al protocol de l'aeroport de Palma. En el moment que els empleats del servei de terra col·loquen les maletes dins la bodega, suporten més de 40 graus a l'estiu. La conselleria ha tingut una primera reunió de les prop de 12 previstes que té amb els sindicats, personal i empreses, de la qual ha sortit un pla de col·laboració per activar mesures preventives.
Per millorar la salut i seguretat dels treballadors. Assessorar i revisar perquè se compleixin aquestes mesures preventives dels treballadors.
I en el dia avui que es preveu el pic màxim de l'onada de calor, anem en directe a l'aeroport de Palma. En aquesta hora ja es registra una activitat ben intensa d'arribada i de sortides de passatgers a Son Sant Joan i fan feina més de 5.000 treballadors del servei de terra. Han de suportar temperatures extremes quan col·loquen les maletes del passatge en plena pista. Han enviat una carta a AENA per demanar que incorpori l'estrès tèrmic i els cops de calor com a factors de risc. A l'aeroport hi ha Caterina Bany. Bon dia.
Son Sant Joan ja fa molta calor aquí a l'exterior. Hem pogut llegir els detalls d'aquest document que feia referència ara mateix. UGT demana la convocatòria urgent del Comitè de Seguretat i Salut, també la implementació de protocols homogenis que incloguin, per exemple, pauses preventives, zones d'ombra, adaptació de jornades, etc. Tot un conjunt de mesures per pal·liar aquests efectes de la calor extrema. De fet, ahir mateix, ahir diumenge, es van registrar ja dos cops de calor entre dos treballadors de les companyies de handling. Així ens ho ha confirmat José Manuel Peces, que és un dels empleats. L'escolta'm.
Y tienes que ir de un avión a otro a llevar a las personas. Oye, por favor, dame agua. Venga, ahora llevo agua aquí. Y llega un momento es que están asfixiados. Entonces, yo, por ejemplo, llegué el otro día a un avión y el compañero me vino corriendo y ¿tienes agua? Dice, porque es que presiento que me voy a desmayar. Menos mal, claro que llevamos agua en las furgonetas.
De fet, demanen punts d'aigua fresca a diferents indrets de les pistes, també zones d'ombra, reclamen també la suspensió temporal d'activitats quan justament s'activin avisos taronja i vermell com el d'avui mateix. Les condicions laborals, diuen, són molt complicades. De mica en mica va avançant l'estiu. Hem de recordar que l'any passat, al mes d'agost, van convocar ja una vaga contra les empreses operadores de handling. Avui mateix ja es tornen a plantejar noves mobilitzacions en vista aquests mesos de temporada altes. José Negreira, secretari del sector aeri de les Balears.
Es decir, aquí la gente está viniendo a trabajar, turnos de 2 horas, para 3 horas, empieza 2 horas. Es inviable, es decir, luego aquí viene el trabajador, sabe a la hora que empieza a trabajar, pero nunca sabe a la hora que va a acabar. Las empresas están dando contratos de 15, 20 horas y hay empresas que a día 20 de este mes, solo este mes, llevan 1.500 horas extras.
Situacions, ja els escoltau, molt complicades que viuen, pateixen, de fet, aquests més de 5.000 treballadors de les companyies de handling. Ara mateix veiem que van desembarcant de mica en mica molts passatgers que van desembarcant i les condicions, com deien, d'aquests treballadors continuen, com diuen els sindicats, molt i molt precàries.
Gràcies, Caterina Banyan, directa des de l'aeroport de Palma. I la forta calor augmenta el risc d'incendis. Per avui, el govern té activat en el mapa alerta foc, l'avís vermell, a pràcticament tot Mallorca. Això significa que hi ha un risc molt alt o extrem d'incendi forestal. A Menorca, Ciutadella i Ferreries també es troben en avís vermell i a les Pitiuses, a Eivissa, el risc d'incendi és moderat, mentre que Formentera és baix.
Precisament aquest diumenge s'han declarat i extingit 2 incendis forestals a Mallorca. Un petit foc al municipi de Calvià i un incendi agrícola a la zona de Can Trujillo, al municipi d'Inca. El tècnic d'incendis de l'Ibanat, Fernando Blanco, demana precaució a les persones que viuen a zones properes a masses forestals.
Un llamamiento a toda la ciudadanía que tenga viviendas en zona forestal, que tenga sus medidas de seguridad, sus perímetros despejados al lado de las casas, para evitar que un posible incendio pueda afectar a sus viviendas particulares.
La temporada del risc d'incendi forestal va començar pel maig i estarà activa fins a mitjan octubre. Està prohibit fer foc a zones forestals i als voltants. A més, s'ha de demanar autorització per fer cremes agrícoles a prop de terrenys forestals.
Hi ha mort el nen de 3 anys de nas que estava ingressat a l'Hospital de Son Espases després d'ofegar-se a una piscina de Santa Margalida divendres hora baixa. El menor estava en estat crític.
L'accident va ocórrer quan el petit va pujar les escales de la piscina i va caure l'aigua, sense que cap adult se n'adonàs. Un familiar el va veure, va avisar el servei d'emergències, els sanitaris varen aconseguir que recuperàs el pols i el varen evacuar amb helicòpter al centre hospitalari. El menor, però, finalment va morir ahir diumenge.
I a Son Gotlau, a Palma, un total de 10 persones s'han intoxicat per inhalació de monòxid de carboni d'una bombona de gas butà. 5 dels afectats han estat traslladats a hospitals palmesans, mentre que els altres 5 han estat atesos en el lloc dels fets.
Un incident que ha tingut lloc aquest diumenge, quan el servei d'emergències també han estat alertats per una caiguda a un immoble. En arribar, els sanitaris han comprovat que els detectors de gasos detectaven presència de monòxid de carboni a tot l'edifici, per la qual cosa s'ha activat un ample dispositiu d'assistència.
Són ara les 8 i 13 minuts.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
La L'arribada de vaixells al port de Ciutadella per les festes de Sant Joan cau un 12,5% respecte de l'any passat, de manera que passen de les 80 escales registrades el 2025 a les 70 previstes enguany. D'aquestes, 46 hauran estat entre Alcúdia i la ciutat menorquina. El director general de Ports i Transports Marítim, Antoni Marcant, recorda, però, que hi ha més vies d'accés.
Crec que s'ha arribat a un tope, diríem, de desplaçaments. Tot i això, hi ha altres vaixells que arriben en esport de Mou, tenir uns 3.000 passatgers d'anada i tornada, no? Més moltíssimes embarcacions privades, unes 200 embarcacions que arriben a la zona d'esport antic.
Sí, com sigui, és una punta d'activitat si ho comparam amb la resta de l'any, i per això el govern posa en marxa des d'avui i fins dijous una campanya especial tant al moll antic de Ciutadella com a Son Blanc. Entre d'altres, s'incrementen el personal i la seguretat, però també hi ha gent que opta per anar a Menorca en avió. En conjunt s'esperen d'haver 40.000 visitants, 13.000 dels quals seran mallorquins.
Una xifra que també és lleugerament inferior a la de l'any passat, i està previst que aproximadament 9.000 viatgin en ferri, uns 4.000 ho facin amb avió. El president de l'agrupació empresarial d'agències de viatges de les Balears, Pedro Friol, explica que la davallada es deu al ressentiment de l'economia.
Tal vegada un d'ells podria ser aquest increment de preu, sobretot de l'oferta llotjativa, i també aquest impacte que ha tingut el conflicte d'Iran sobre les economies familiars. Enguany han registrat 2 mesos consecutius de caigudes a nivell general en quant a vocacional, i això, evidentment, també es podria traduir una miqueta en les previsions, no, que tenim de Sant Joan.
Pel que fa al perfil de les persones que hi van, s'han de diferenciar dos grups, un de gent entre 40 i 50 anys, que acostumen a reservar ja d'un any per l'altre, el segon, el de joves de 17 a 18 anys. Aquests, a Punta Fiol, són els més perjudicats per l'encariment dels preus.
Sobretot perquè hi ha moltíssimes dificultats per poder costejar-se l'estadia a Menorca, i tal vegada hi aniran, no? Però en vez de fer-ho com altres anys, no? Que se n'anaven 3 i 4 vespres, crec que enguany hi haurà molts de desplaçaments, pràcticament dia 23, que és la nit de Sant Joan, i tornaran dia 24, és a dir, que no es podran permetre poder pernoctar com ho han fet altres anys, i crec que serà segment més afectat.
Precisament són molts els mallorquins que parteixen avui cap a Ciutadella per gaudir de Sant Joan, i la majoria fan el trajecte en vaixell des d'Alcúdia. Per això anem en directe fins allà. Cristina Bausà, bon dia. Has parlat amb alguns d'ells, parteixen amb ganes.
Bon dia, sí, i amb moltes ganes. Des de primera hora del matí per aquí al port comercial d'Alcúdia han passat centenars de persones, la majoria són joves d'uns 18 anys, any en van, any enrere, per partir cap a Ciutadella. Vos he de dir que aquestes ganes que vos comentava se noten, tenen ganes, tenen il·lusió de viure les festes de Sant Joan a Ciutadella, i és que quan els han vist tots riuen, xerren, s'abracen i repassen. A més, l'equipatge que duen, no fos cosa, s'hagin deixat alguna cosa, i encara són atents a poder tornar o a demanar a algú que els hi dugui. Hem xerrat amb ells i així és com parteixen.
Estàvem emocionades perquè és la primera vegada que hi anem, però bueno, com que també és típic anar-hi quan acaba segon de batxiller, doncs sí que tenim molta il·lusió.
Hem estat tots anys esperant aquest moment per com el nostre viatge de fin de curs, i la veritat que tenim molt de ganes.
Tenim ganes, la verdad, i sobretot estar con la gente de nuestra edad y pasarlo bien. Y que sea diferente de lo que es en Mallorca, que sea diferente.
Per la majoria serà la primera vegada a les festes de Sant Joan de Ciutadella, però tot i això tenen una idea bastant clara de com serà, de què serà el que viuran, i això és del que tenen més ganes.
La festa, com no, normal, quan som joves, pues, això per mi és el millor. I després, pues, també se plaça amb els cavalls i tot això, passar-ho bé amb tota la gent. I
les festes, veure tota la cultura d'allà, com se fan les festes allà a Menorca, veure com són... Sí, veure com són també molt diferents a les d'aquí.
Però va ser pomada de veure, no sé, tastar la cultura. En joc de provar el formatge maones, doncs pues bueno, haurem de tastar alguna cosa més.
Sí, és el primer any que hi anem, i bé, me fa ganes veure la festa un poc i això, i un poc estruï.
També és per un poc l'experiència de la festa dels cavalls, amb veure els cavalls allà, i després sortir de festa tots junts, el més important.
I doncs, ja les sentiu, tenen ganes de partir, ganes de festa i d'encetar sobretot l'estiu amb els seus companys, amb qui han estat els seus companys durant aquests anys, sobretot de batxillerat i també d'adolescència. I vos ho contam precisament avui, dia 22, que coincideix amb una de les jornades de més activitat al port de Ciutadella i també aquí al port d'Alcúdia, que de fet a Ciutadella estan programades 9 escales només avui, només aquest dilluns.
Gràcies, Cristina Bausà, en directe des del port d'Alcúdia, 8 i 20. Parlem d'unes festes de Sant Joan a Ciutadella que comencen a rodar. S'ha viscut un diumenge d'esver ja molt especial, caracteritzat per la forta calor i l'emoció en què ciutadellencs i visitants han seguit la comitiva. Han estat en total 89 visites i 2 tocs de dol al seguici de l'home d'esver. S'ha completat el seu llarg recorregut ja entrada a la nit, Carles Marquès.
Tot ha començat a les 9 del matí amb el primer toc de tambor i fabiol. Al carrer, molta calor que ha disparat els termòmetres fins als 40 graus i una aixafogor intensa. Però ni la calor ha pogut frenar l'emoció del diumenge d'esver, que ha estat especialment intensa a Cal Bisbe. Són José Capó, somo d'esver, Isidre Bellota, el descarregador, i Gerard Villalonga, bisbe de Menorca.
Molt contents i molta emoció avui.
Pues que ho disfrutarem molt.
Esbé representa Sant Joan Batista, és un gran honor.
Al carrer de Ser Roques, l'anfitriona d'una de les cases amb prou feines ha pogut contenir les llàgrimes. La sentim i tot seguit el caixer senyor Ignasi Saura.
És un honor venir aquí, que ells venguin, els fets desfiats, tu que interessa, foto, vull dir que no ho veig.
Molta il·lusió i molta grit de la bona rebuda que trobem a cada casa.
Al centre catequístic de Sant Miquel, el rector Josep Manguant saludà els membres del seguici abans de convidar-los a l'aperitiu. Sentim-los i també el fabioler Sebastià Salor.
És una festa especialment unida a ells i les seues famílies. És una visita molt esperada per tota la comunitat aquí de Sant Miquel.
Aquesta és la 33a participació meu. Em vaig saltar 4, 2 per salut, o sigui d'una maluc que em van operar, i 2 perquè el Covid no m'ho va deixar fer a Sant Joan. O sigui, 33 Sant Joans amb aquest.
La comitiva s'aturà a la posada de l'amo de Santa Victòria a la placeta del Roser. Familiars i amics compartiren un dels moments de trobada que deixà la jornada.
Fins meus també surten, són 3 a sa casa i arribem a ve aquí com a titular del lloc de Santa Victòria.
Un dia intens viscut sota una calor extrema que confirma que Ciutadella ja viu plenament el compte enrere cap a Sant Joan.
Aquesta casa farà un seguiment especial de les festes de Sant Joan a Ciutadella avui a les 12, de les 12 a la 1 del migdia, el dia Menorca Mat. Una edició especial per a totes les Balears. Mentre que demà, de 12 a 2 del migdia, Betra Ràdio emetrà un especial per seguir un dels moments més esperats de la festa, el primer toc de flabiol. Avui 22, avui dilluns, es reuneix la mesa de diàleg social per fer seguiment del pacte per la sostenibilitat. Es trobaran representants de l'executiu autonòmic, les patronals i també els sindicats. La reunió es produirà en un context d'augment exponencial de la conflictivitat laboral. En els primers 4 mesos de l'any, més de 4.100 treballadors de les illes han participat en una vaga. Això és gairebé un 40% més que la suma del mateix període dels darrers 3 anys, és a dir, del 2023 al 2026.
En les darreres setmanes hi ha hagut disputes sindicals en sectors com l'educació de 0 a 3 anys, treballadors de l'aeroport, serveis de neteja municipal, socorristes, metges i a partir del mes de juliol el sector del metall, entre d'altres. És a dir, impliquen empleats tant del sector privat com del públic. Cati Ginart, secretària d'Acció Sindical i dones de Comissions Obreres.
Cada sector té les seves peculiaritats, però tant el sector públic com el sector privat tenen bastanta conflictivitat per aquesta manca de llanes, de voler avançar i d'entendre que la societat té una necessitat i la part pública, les administracions a vegades, també els hi costa entendre això.
Tot i l'increment de salaris, la pujada del cost de la vida i del preu de l'habitatge dificulta la situació dels treballadors de les illes. Així ho explica Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra.
La renta neta que els hi queda després de pagar o bé el lloguer
o bé els costos financers de la hipoteca, els hi redueix molt la capacitat adquisitiva. I més, amb una comunitat que és molt sabut i s'ha calculat que el que en termes mitjans costa 100 en el conjunt d'Espanya, a les illes, costa entre 108 i 112.
I un centenar de membres i de simpatitzants de la plataforma d'afectats per la hipoteca s'han manifestat a Palma a favor de l'accés de l'habitatge. Es queixen de manca d'ajudes per a persones desallotjades de l'antiga presó de Palma i per les 180 persones que viuen als terrenys de Son Bordoy. Àngela Pons és la portaveu de la PA.
No hi ha ningú que atudi en aquesta gent del govern balear per dir-los són ciutadans de primera, igual que qualsevol. Tenim les nostres de tenir la necessitat bàsica de tenir una vivenda. A les famílies, dic, te'n diu que estan molt enfadats perquè vos estan traient en els vostres fills, en els vostres nets, i vos estan fent predins que no podran criar els vostres nets a que vostra, a la vostra illa, perquè les estan fent fora.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 8:25, encetant la informació esportiva, parlant d'Espanya, que el golejat l'Aràbia Saudita en el segon partit del Mundial. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. La selecció espanyola s'ha imposat per 4-0 a l'Aràbia Saudita i fa oblidar així el flux de but contra Cap Verd. La Minja Mal va obrir el marcador al minut 10 i Mikel Oyarzabal, el 21 i 24, va firmar el seu doblet. A la segona part, una rematada de Cucurella va fer que el defensa de Tambaki es fes gol en pròpia porteria per acabar de sentenciar el partit. El tècnic Luis de la Fuente ha parlat de l'enfrontament.
Primer tiempo hoy creo que ha sido un gran primer tiempo de presión, de recuperación de balón, de amplitud, de verticalidad. Y el segundo tiempo también de otra manera, era lo que el partido se ha ido un poco más loco, evidentemente, pero el análisis de este partido es muy, muy positivo y nos da mucha tranquilidad, mucha calma, más seguridad.
El seleccionador ha dit també que no han de dubtar de la selecció.
Me parece una auténtica barbaridad dudar de este equipo. 33 partidos sin perder. O sea, eso me parece una barbaridad, cuestionar a este equipo. Que puedes tener un día bueno, menos bueno, regular, si eso es el fútbol, es así. Pero cuestionar y dudar de este equipo, de esta generación de futbolistas tan jóvenes, con un recorrido excepcional, eso es lo que me parece injusto.
I aquesta matinada, l'altre partit del grup H, l'Uruguai ha empatat a 2 contra Cap Verd, un resultat que situa Espanya líder del grup en 4 punts, mentre que l'Uruguai i Cap Verd en tenen 2 i l'Aràbia Saudita 1. Pel que fa als altres grups, Bèlgica 0, Iran 0 i Nova Zelanda 1, Egipte 3. I per avui, a les 7 del capvespre, Argentina contra Àustria i a les 11 del vespre, França-Iraq. Més futbol, l'entrenador Luis García està cada vegada més a prop del Real Mallorca. Avui el president de Las Palmas compareixerà en roda de premsa per a comunicar que el tècnic asturià no ha acceptat la renovació i la possible també arribada de Rubén de la Barrera al conjunt canari. A més, el Mallorca ja coneix els seus 21 rivals per a la pròxima temporada a la segona divisió. El Celta B ha estat el darrer a sumar-se a la llista i juntant Sabadell, Aldenc i Tenerife és un dels nous a la categoria. La primera divisió també té els seus 20 equips per al pròxim curs amb els ascensos de Màlaga, Racing i Deportivo, i la penya esportiva ha ascendit a la segona federació, una categoria que gaudirà el pròxim curs de 4 equips de les Illes, amb també l'Atlètic Balears, el Poblense i el Mallorca B. En tennis, ahir es varen disputar els primers duels de la primera ronda del Mallorca Championships. El portuguès Nuno Borges s'ha imposat al francès Adrián Manarino per un doble 6-2. L'italià Lorenzo Sonego ha guanyat en 3 sets a l'argentí Mariano Navone i victòria també de Gianni Hanfman contra Dani Vallejo. En motociclisme MotoGP, Joan Mir ha acabat cinquè al Gran Premi de Txèquia i aconsegueix d'aquesta manera el millor resultat de 2026. El mallorquí, que ha sortit 11, suma 11 punts i és 18è a la general.
Bueno, estic molt content. Crec que acabar quint és un molt bon resultat per nosaltres. Crec que fer més de lo que hem fet amb les nostres motos molt difícil o segurament impossible, així que molt content, esperem continuar així, estem fent una bona feina i estic segur que si seguim treballant aviat aconseguirem resultats millors.
La victòria ha estat per a Marc Márquez i a Moto2 i Zan Guevara ha finalitzat sisè. El pilot de Sindioteria continua segon a la general a 50 punts i mig del líder Manuel González. Escolta a Mizan.
La verdad que estoy muy orgulloso de mi carrera, es una carrera un poco frustrante para mí porque solo se me iban en las rectas, perdía mucho, perdía de cara a dos décimas, a tres décimas solo en la recta. Creo que hoy nos merecíamos un poquito más porque le hemos peleado bastante.
En bàsquet, el FIBO Mallorca de la primera FEP ha fitxat el base de 24 anys, Hugo Ferreira. El portuguès d'una amb 85 metres d'alçada arriba procedent de l'Esgueira Bàsquet de Portugal i és la primera incorporació del conjunt mallorquí per a la pròxima temporada. La segona FEP, Boris Valibrea, és el nou entrenador del Clas Sant Antoni. El tècnic català té experiència internacional a Polònia i a Suècia i també a la Lliga EVA. I un darrer apunt perquè Enric Mas ha acabat sisè en la darrera etapa de la Volta a Suïssa.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30. Vos explicam quines seran les claus d'aquesta jornada de dilluns. Les Balears viuen avui el segon dia de l'onada de calor, temperatures que podrien tornar a fregar els 40 graus a alguns punts de les Balears.
Una situació que pateixen sobretot els treballadors dels sectors de construcció, camp i indústria. El govern preveu aquesta temporada superar més de 400 inspeccions a les empreses per revisar els protocols contra l'estrès tèrmic. L'executiu intensificarà els controls, sobretot els dos punts que més preocupen, que són l'aeroport de Palma i les obres de l'antic hospital de Son Durata.
I ja han començat les festes de Sant Joan i l'arribada de vaixells al port de Ciutadella per aquesta celebració és un 12,5% més baixa que l'any passat.
El 2025 es van registrar 80 escales, enguany 70, 10 manco. D'aquestes, 46 hauran estat entre Alcúdia i la ciutat menorquina. Els que arriben a Menorca amb vaixell, però, se'ls ha de sumar els que ho fan també amb avió i en total s'esperen que siguin de més 40.000 visitants a Ciutadella.
Ciutadella que va viure ahir un dels dies importants previs en aquesta festa, el diumenge d'Esbecs, el Camarasa, bon dia.
Bon dia, un diumenge d'Esbec molt especial, caracteritzat per la forta calor i l'emoció amb què ciutadellencs i visitants han seguit la comitiva. Han estat en total 89 visites i dos tocs de dol. Tot ha començat a les 9 del matí amb el primer toc de Fabiol. El seguici de Somo d'Esbé ha completat el seu llarg recorregut després de 14 hores fins a poc abans de les 11 de la nit, quan el caixer Fadí ha fet entrega de la bandera a la dona del caixer casat.
I l'atenció informativa és també avui al Consell General del Poder Judicial. A partir de les 9 d'aquí mitja hora, la comissió permanent d'aquest òrgan dels jutges ha convocat una reunió d'urgència per estudiar si expedienten el jutge Juan Carlos Peinado.
Tot per l'interlocutòria en què enviava a judici Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. En el text, el magistrat apuntava que els escortes podrien haver ajudat la parella de Sánchez a fugir abans del judici.
I a les 8:45 minuts arriba el moment dels informatius propis de cada illa. A Eivissa hi ha hagut un ensurt. Avui matí per un incendi, un garatge es va cremar al Cala de Bou. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Els bombers van rebre l'avís a les 12 de la mitjanit de nit. Els veïns cridaven per un foc a un garatge del carrer Jaén, a Cala de Bou, a Sant Josep de Sa Talaia. Endins hi havia dos cotxes i una moto, motiu pel qual es varen sentir diverses explosions de rodes. Fins al lloc dels fets es varen desplaçar 8 efectius dels bombers amb 3 cotxes i van haver de fer feina durant 2 hores i mitja per apagar les flames. No es varen haver de lamentar danys personals, ja que el garatge es troba separat de l'habitatge unifamiliar al qual pertany.
I diversos ajuntaments del Pla de Mallorca han pres mesures per la manca d'aigua. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Es tracta del Gaida, Lloret i Santa Eugènia. En aquests dos darrers municipis han necessitat dur aigua en camions, mentre que al Gaida el consistori emet una alerta davant l'increment del consum les darreres setmanes.
I a partir d'avui comença el període de matriculació per al curs que ve per a educació infantil, primària i educació especial, un procés que comença just quan acaba el curs escolar. En parlem ara en la nostra entrevista. L'inici de les vacances escolars és un moment esperat per a molts d'infants, però sovint també representa un repte afegit en l'organització de les famílies. Per parlar d'aquesta qüestió, saludem en directe David Edwards, vocal de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de la FAP a Mallorca. Bon dia.
Bon dia.
És un moment en què pares i mares, les famílies, han de cercar alternatives. Alguns, els padrins, si són a prop, els ajuden. D'altres recorren a escoletes o activitats d'estiu. Hi ha prou recursos per respondre a aquesta necessitat?
A veure, jo crec que no, sincerament. Sobretot les famílies de nens petits, de menors de 3 anys, ara mateix estan trobant moltes dificultats perquè hi ha molt poques escoletes que ofereixen escoles d'estiu o semblant. O sigui, s'ha complicat en els darrers anys.
Les famílies que tenen menys recursos ho tenen més complicat a l'hora d'organitzar-se?
Sí, i a més quan, per exemple, en el cas de Palma, les escoles d'estiu més econòmiques, que són les que convoca l'Ajuntament, surten tard. I quan han sortit, molts ja han hagut de cercar-se alternatives.
El govern ha fet una nova convocatòria amb l'anomenat xec cangur dedicat a la conciliació. Aquesta vegada s'amplia també als campus d'estiu. Són suficients les ajudes actuals?
Sempre podrien ser millors. I sobretot el problema més gros són els llindars. Els llindars no són realistes. Amb el cost de la vida que està avui, que tenim avui, molta gent que es queda de fora d'aquestes ajudes les necessitaria.
En alguns casos s'opta per demanar permisos no retribuïts a la feina. Vos consta que siguin molt habituals?
Consta molt habitual. És que molta gent no pot, avui en dia. És que si tu fas feina en una feina que l'estiu és la part forta de l'any, no te'n pots anar. I al final fas feina per pagar l'escola d'estiu. Tal qual.
Ho dèiem a l'inici també d'aquesta entrevista. A partir d'avui comença el període de matriculació per al pròxim curs per a l'educació infantil, la primària i l'educació especial. Les famílies han de fer el tràmit a través de la pàgina web del centre educatiu on hagin obtingut plaça. Quines són les recomanacions que faríeu des de la FAPA a Mallorca en aquest període de matriculació a les famílies?
Sobretot informar-se bé de tot el que necessiten dur a l'escola, si han de dur papers presencials, perquè moltes vegades es formen coses en els centres. Hi ha centres que ofereixen cita. Per tant, sobretot si sou pares primerencs, que és la primera vegada que heu de fer aquest procés, informar-se bé de tot i revisar bé els papers. I paciència, perquè hi ha molta cosa a entregar.
I també paciència per aquesta passa que se fa a partir d'avui, quan comença el període de matriculació per aquest pròxim curs escolar. David Edwards, vocal de FAPA Mallorca, gràcies per haver estat aquests minuts amb nosaltres.
Moltes gràcies, adéu, bon dia.
8:36, continuem encara parlant d'una qüestió relacionada amb l'educació. El pròxim curs acadèmic a les Balears hi haurà més places que mai per estudiar medicina. La majoria són places en facultats privades. No obstant això, la UIB argumenta que les pràctiques que ells ofereixen als estudiants són de gran qualitat i que tenen exclusivitat perquè els estudiants les facin als hospitals públics de Son Espases i de Son Llàtzer.
Canvia, per tant, l'escenari dels estudis de medicina a les Illes, de les quasi 200 places de grau, més de la meitat són d'universitats privades. La nota d'accés és d'un 12,6% a la UIB, uns estudis que ja estan consolidats. Antoni Benassas, el degà de la Facultat de Medicina de la UIB.
Estudis molt ben consolidats, amb uns resultats de MIR que estàvem entre la 15 i la 17 posició de 50 i pico de Facultat de Medicina. Els nostres estudiants se troben amb un entorn superespecialitzat, en les darreres tecnologies, amb metges que són referents.
Mentre que fins ara la realitat era que molts estudiants de medicina havien d'anar a estudiar fora, ara més podran cursar el grau privat. La diferència, però, estarà en el preu. La matrícula als estudis privats de medicina costa de més 20.000 euros anuals.
El mercat és lliure, evidentment, i si hi ha un estudiant que per motius X, inclús tenint nota, vol pagar pues, el que sol suposar uns 20.000, 22.000 euros, com deia, no triarà allà.
També hi ha diferències en les pràctiques. Un hospital universitari no pot estar vinculat per conveni a més d'una universitat per a la mateixa titulació. Aleshores, a la universitat, a la UIB, té exclusivitat amb Son Espases i Son Llàtzer. La UMAC ha signat convenis amb Sant Joan de Déu i la Creu Roja també. El CEU Luis Belda amb Juaneda Hospitales i el degà li preocupa saturar el sistema assistencial.
Parlant d'estudiants d'infermeria, residents, estudiant nostre, estudiant de ser privat, d'estudiants en pràctica, ja no perdonem si hi ha qualque FP que hi va, auxiliars d'infermeria, aquestes coses. Jo veig un col·lapse del sistema.
I a l'espera que es posin en marxa els estudis de medicina a les diferents universitats privades de cara al pròxim curs, a les Balears ja s'han graduat 5 promocions.
I repassem ara les qüestions més destacades de l'àmbit estatal i internacional. L'atenció informativa és avui matí al Consell General del Poder Judicial. A partir de les 9, la Comissió Permanent del màxim òrgan dels jutges ha convocat una reunió d'urgència per estudiar si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per la interlocutòria en què enviava judici Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol Pedro Sánchez, per les expressions referides a les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
La reunió s'havia convocat telemàticament aquest diumenge, però s'ha decidit fer-la presencialment avui. S'espera que es voti la proposta de la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, sobre l'expedient. L'advocat de l'encausada, de Gómez, que recordem, serà jutjada, si res no impedeix, per un tribunal jurat pel presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabdals públics, ha denunciat el jutge perquè la seva clienta va saber que havien obert judici oral contra ella per la premsa. Hi ha hagut una allau de reaccions respecte a aquesta polèmica interlocutòria i són la ministra de Ciència, Diana Morant, i Cuca Gamarra, que és la subsecretària de Regeneració Institucional del PP.
El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
El Partido Popular lo que muestra siempre es el absoluto respaldo y respeto a nuestros jueces y a nuestro Poder Judicial.
En el text de la interlocutòria, el jutge imposa a Gómez mesures cautelars abans que comenci el judici, com la retirada del passaport i l'obligació de presentar-se al jutjat cada 15 dies. I, a més, apunta que els agents que escorten a Gómez podrien ajudar-la en una eventual fugida.
I a punt de descarrilar les converses per la pau entre els Estats Units i l'Iran a Suïssa, finalment i després d'hores de negociació, el diàleg s'ha encaminat malgrat les amenaces de Donald Trump, del president dels Estats Units, de llançar nous atacs si Teheran no atura Hezbollah al Líban i bloqueja l'estret d'Hormuz.
Davant d'aquestes amenaces, l'Iran va interrompre ahir les converses de pau en la delegació dels Estats Units desplaçada a Lucerna. De fet, continua sent la vulneració de l'alto el foc entre l'exèrcit hebreu i la milícia Hezbollah el factor desestabilitzador de les negociacions. J.D. Vance ha fet aquesta advertència. El vicepresident nord-americà adverteix que si l'Iran renuncia a les armes nuclears, els Estats Units estan disposats a canviar les relacions amb l'Iran. Afegeix també que fins ara s'han fet grans progressos. I de moment, aquesta matinada no s'han registrat bombardejos al Líban. El ministre de Defensa de l'Iran ha reivindicat la creació d'un cinturó de seguretat regional del món islàmic que inclou països com Turquia, Egipte o el Pakistan.
I a Colòmbia, el candidat de la ultradreta a la presidència, Belardo de la Espriella, s'imposa a la segona volta de les eleccions presidencials.
Ha estat per una estreta diferència només per 250.000 vots amb el candidat de l'esquerra, l'oficialista Ivan Cepeda, que ha aconseguit el 48% dels sufragis enfront del 49% d'Espriella. El candidat Cepeda tenia el suport del president sortint, Gustavo Petro. Aquesta és la primera compareixença pública del candidat d'ultradreta.
Colòmbia! Aquí está tu tigre, Colombia, aquí está tu presidente.
Al Regne Unit creixen els rumors sobre la dimissió del primer ministre Keir Starmer sense suports entre els diputats laboristes.
Donald Trump dona per fet l'adeu del primer ministre britànic i li retreu haver fracassat en la gestió de la immigració i l'energia. Al llarg del cap de setmana s'han multiplicat les especulacions sobre la seva dimissió, que podria arribar aquest mateix dilluns, tot i que Downing Street no ha fet encara cap convocatòria de premsa, però s'especula que Starmer podria comparèixer aquest dilluns a primera hora.
I vos parlem ara de turisme. La demanda d'experiències culturals, de viatges culturals, es consolida a les Balears com a opció per passar les vacances i va generar una despesa de 104 milions d'euros l'any 2025 a la comunitat, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Duplica les xifres d'abans de la pandèmia. El patrimoni, els museus, l'artesania i la cultura popular esdevenen elements clau per augmentar el valor afegit del destí i són el principal motor de la diversificació de l'oferta turística de la comunitat.
Un nínxol de mercat que compta amb empreses especialitzades per explotar-lo. Un exemple és Talleres Nòmades, que des de fa més d'una dècada ofereix experiències culturals arreu del món i un dels destins és Mallorca. Un viatge anual amb places limitades a un reduït grup que durant 5 dies experimenten l'essència de la vida illenca a través dels artesans i el producte local. Aquesta és la definició que en fa la fundadora Alicia Rosselló.
Hi ha tot un univers creatiu a Mallorca que barreja entre contemporani, tradicional, que no t'ho acabes. Podríem estar allà mesos, però sempre intentem pues, que hi hagi una mica una selecció de coses, no? Perquè ja ens hem desconnectat tant del que són les tradicions i els oficis artesans que s'estan perdent. Moltes cops vaig veure coses i penso, d'aquí 20 anys això ja no existirà. Pues anem a consumir i anem a conèixer com és aquesta tècnica, que potser es perdrà.
Enguany han anat a tallers de ceràmica, de teles de llengües i de ganivets, també han fet llata i han conegut una jove pastora d'ovella mallorquina, una raça en perill d'extinció. L'experiència suposa un binomi entre els interessos dels visitants i dels professionals que coneixen per posar en valor la tasca, la seva tasca i dedicació.
I també manquen només uns segons per arribar a les 8 i 45 minuts. Tot d'una, podeu escoltar aquí a IB3 Ràdio les desconnexions insulars.
IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. Diversos ajuntaments del Pla de Mallorca han pres mesures per la manca d'aigua. Es tracta d'Algaida, Lloret i Santa Eugènia. En aquests dos darrers municipis han necessitat dur aigua en camions, mentre que Algaida, el consistori, ha emès una alerta davant l'increment del consum les darreres setmanes. Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, José Romero. Bon dia.
Bon dia. En aquestes hores trobem bastant tranquil·litat en el principal accés a Palma. Seguir cintura començant des de Estadi Balea fins a Cambalera trobant un tràfic lent. D'altra banda, trobant retencions d'arribar a Palma des de l'autopista d'Inca. Des del polígon de Sant Castelló fent l'incorporació de Seguir cintura. A lo que són la resta de carreteres trobant tràfic fluid i sense incidències. Des de Caporal, molt bon dia.
Gràcies, José. Amb Ivan López del Control Tècnic fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, comença l'estiu en calor i amb alerta per manca d'aigua al Pla de Mallorca. Diversos ajuntaments, com els d'Algaida, Lloret i Santa Eugènia, han pres les primeres mesures en aquests dos darrers municipis. Han necessitat dur aigua en camions, mentre que Algaida, el consistori, emès una alerta davant l'increment del consum les darreres setmanes. Toni Sastre, bon dia.
La presidenta de la Mancomunitat del Pla, Joana Maria Pasqual, assegura que al principi de l'estiu hi ha un gran consum, perquè s'omplen piscines, es netegen terrasses i comencen a regar-se més els jardins.
És que és una utopia pensar que les pluges avui en dia arreglaran res. El que ha fet ha estat ploure, ha plogut molt bé, els terrenys ho van absorbir, però que arribin els aqüífers i que tornin a ser com un temps és impossible. I aquí el problema no és el consum del pla, el problema dels aqüífers és que els estira tothom. I en aquestes dades també els estiren molt per part de la costa. Què passa? Que quan estiren les quantitats d'aigua dels pous, primer que m'ho donen compte són les del pla.
Per tot això, els ajuntaments fan una crida a la responsabilitat ciutadana per tal d'evitar que el problema s'agreugi i s'hagin d'aplicar mesures més restrictives durant l'estiu.
D'altra banda, en l'inici la setmana passada del vol directe entre Palma i Montreal, són dues les rutes que connecten les illes amb els Estats Units i el Canadà. Això s'ha d'afegir a la ruta directa entre Palma i Abu Dhabi, són vols que duen a les illes un turisme d'alt poder adquisitiu i que s'allotgen hotels d'arreu de Mallorca. En detallem algunes xifres.
El turista nord-americà pot suposar un 10% de les reserves en hotels de 4 estrelles o de categoria superior, i mentre que en algun cas es pot arribar al 30%. Molts ja empren les connexions directes amb el continent americà. A la colònia de Sant Jordi, de cada vegada, n'hi ha més. Francisco Bertorello, segon cap de recepció de l'hotel Nitze Palace de Cala Major.
Ya los niveles de todo lo que es americano supera un 30% y se incrementa en julio y agosto, siendo el segundo grupo más grande que tenemos en el hotel, porque no es un turista que viene buscando solamente sol y playa, sino que viene buscando actividades locales, gastronomía, descubrir ciudades.
I aquest és, de fet, un dels motius de l'acció de l'illa, la celebració de noces, com explica Rosa Ferrer, que és la directora de l'Hotel Esport.
Mallorca, per als americans, s'ha posat de moda per venir a celebrar bodes. I en l'estiu també hi ha un repunt. Nosaltres treballem amb un grup durant l'hivern, que venen, fan un tour a l'illa, els interessa molt la cultura, i estan dos dies a Soia, dos dies a la zona de Santanyí i dos dies a la zona de Pollença.
Els Estats Units, el Canadà i els Emirats aportaran aquest estiu fins a 41.000 places aèries directes a l'illa.
8 i 50 minuts per la mare d'una altra classe de visitant. La demanda d'experiències culturals es consolida a les Balears com a opció per passar les vacances i va generar una despesa de 104 milions d'euros el 2025 a la comunitat, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Duplica les dades d'abans de la pandèmia. El patrimoni, els museus, l'artesania i la cultura popular esdevenen elements clau per augmentar el valor afegit del destí i són el principal motor de diversificació de l'oferta turística de la comunitat.
Un nínxol de mercat que compta amb empreses especialitzades per explotar-lo. Un exemple és Talleres Nòmades, que des de fa més d'una dècada ofereix experiències culturals arreu del món, i una de les seves destinacions és Mallorca. Un viatge anual amb places limitades a un reduït grup que durant 5 dies experimenten l'essència de la vida illenca a través dels artesans i el productor local. Aquesta és la definició que en fa la fundadora Alicia Rosselló.
Hi ha tot un univers creatiu a Mallorca que barreja entre contemporani i tradicional, que no t'ho acabes. Podríem estar allà mesos, però sempre intentem que hi hagi una mica una selecció de coses, no? Perquè ja ens hem desconnectat tant del que són les tradicions i els oficis artesans que s'estan perdent. Moltes cops vaig veure coses i penso, d'aquí 20 anys això ja no existirà. Doncs anem a consumir i anem a conèixer com és aquesta tècnica, que potser es perdrà.
L'experiència suposa un binomi entre els interessos del visitant i dels professionals que coneixen per posar en valor la seva tasca i dedicació. Araceli Iranzo és una de les artesanes que forma part del circuit i és la fundadora d'Antic Mallorca, que es dedica a la llata.
Cualquier persona que decide hacer un viaje solo de artesanía ya es un filtro fantástico, ¿no? De que le interesa esto, que le interesa lo auténtico, lo tradicional, realmente descubra quien lo hace todo muy bien hecho, con mucho esfuerzo. Pues creo que estamos ayudando a ponerle un valor y que eso, pues que cada vez más personas sepan diferenciar también lo que es la Mallorca auténtica de otras cosas que, bueno, que están fenomenal, pero que no lo son, ¿no?
Diversos informes destaquen que la riquesa patrimonial i cultural de l'arxipèlag constitueix un dels seus principals actius per avançar cap a un model més diversificat i sostenible.
Més qüestions. L'Ajuntament de Capdepera ja té via lliure per ocupar els terrenys que han de servir de nou aparcament per als visitants a la platja de Calagulla.
Això després que divendres el govern n'aprovés justament l'ocupació urgent mentre no resol el procediment d'expropiació de la finca per part de l'administració autonòmica. La batllessa Núria García ha explicat a IB3 Ràdio que està pendent de consultar amb els tècnics municipals com s'ha de procedir a partir d'ara. Amb tot, hi ha un desacord amb el preu que vol cobrar el propietari, que, per cert, és el mateix del terreny de l'aparcament ara ja clausurat.
I un altre ajuntament, en aquest cas el de Calvià, ha tancat la campanya de la renda d'enguany amb les 1.027 cites telefòniques oferides exaurides. Aquesta xifra suposa un increment de l'atenció del 25% en comparació amb l'any passat, quan es van gestionar poc més de 800 places.
L'alta demanda dels primers dies va obligar a reforçar el servei amb un operador extra per absorbir els pics de feina. El dispositiu s'ha centrat en les declaracions d'IRPF més senzilles i s'ha gestionat de forma conjunta entre l'Oficina Municipal de Tributs i l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
I la Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència ha posat en marxa el programa Cuidar-te per cuidar un espai on expressar-se i compartir vivències amb altres persones cuidadores. Organitzada per la Fundació d'Atenció a la Dependència, han estat 8 sessions duites a terme a Palma entre familiars cuidadors per promoure el benestar psicològic i alleugerir la càrrega emocional que suporten. La cura d'una persona en situació de dependència pot generar cansament, estrès i sentiments complexos, com ara el dol pel diagnòstic. L'activitat tindrà una segona edició a la tardor, a Manacor. D'altra banda, el Consell Insular concedeix ajudes a 21 entitats per implantar projectes de responsabilitat social, més del doble que l'any passat. La partida total preveu 187.000 euros a repartir aquest 2026.
Els beneficiaris són entitats sense ànim de lucre i corporacions de dret públic amb un màxim de 10.000 euros, cadascuna per implantar projectes per fomentar i divulgar la responsabilitat social a través de 4 canals molt clars. Campanyes de comunicació, organització de fires, programes de formació i assessories especialitzades per fomentar l'economia social.
I parlant també en 19 anys d'edicions, l'art és un referent de l'art contemporani. A Mallorca, la programació de la Nit de l'Art de l'Aró reuneix 16 propostes a 10 espais expositius, des de botigues a restaurants de la zona.
Tot per connectar millor amb la gent, artistes locals, nacionals i internacionals poden exposar les seves obres que van més enllà de les arts plàstiques, amb dansa, música i també performance. El coordinador de la cita, Tomeu Simonet, i la galerista Natalia Bento defineixen així la proposta.
Para mí es una fecha muy clave del arte contemporáneo en este pueblo que apoya tanto el arte.
Amb els temps ha arribat a ser una espècie de festival, diguem, en el que hi ha diferents activitats que se van desenvolupant al llarg del mes de juny i juliol. Hi ha presentacions, hi ha xerrades, hi ha performance. Era una manera d'aprofitar també tot aquest esforç.
El cicle a l'art 2026 es perllongarà fins al 18 de juliol.
D'aquesta manera arribam a les 8:55 minuts. La informació continua aquí a IB de Ràdio.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I continuem ara amb la cultura. Avui començant parlant de cinema.
Aquell dia vaig cometre un error. Vaig trencar la intimitat d'aquella família quan vaig girar la càmera cap a la seva finestra. En aquell moment vaig sentir por. Però no per si me passava res, sinó por de mi mateix, per haver estat capaç de creuar aquest límit.
I així sona el ressò de la mirada. És la darrera producció de Carles Bové, una obra que reflexiona sobre el paper de les imatges en contextos de guerra i recupera material inèdit del documental Gaza, amb el qual Bové va guanyar el Premi Goya l'any 2019 i que opta avui hora baixa els Premis Fugaz, els més importants del curtmetratge espanyol. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia, i ho fa com a millor curtmetratge documental amb aquesta producció que va ser rodada entre Palestina i les Illes Balears i que combina diàleg en català, àrab i anglès. El director mallorquí ja sap que és guanyar un premi Fugaz després d'aconseguir el guardó al millor documental l'any 2023 amb Hijos de África, però en tot cas té molt clar que el premi és ser entre els millors.
Així que més enllà de si aconseguim fer-nos o no amb el premi Fugaz, crec que el fet de ser selecció de les 5 millors obres de curtmetratge documental ja és un premi en si mateix, així que molt, molt il·lusionat per formar-hi part.
La situació d'Àfrica, la situació de Gaza, però en aquest món en què vivim, tan canviant, tan inestable, tan abocat a les guerres inesperades, encara hi ha espai per la reivindicació. Bové té molt clar que té més que mai.
És un moment ideal per seguir reivindicant aquest tipus de documental de caire social, de denúncia, on posar un cop més sobre la taula i que no deixen de parlar del genocidi que està patint la població palestina a mans d'Israel.
Tot això, com dèiem, veurem a veure com va aquesta gala, que se celebra avui, 22 de juny, a les 7:30, a la sala 25 del Cinema Cinépolis de la Ciutat de la Imatge de Madrid, amb l'assistència prevista d'un miler de professionals del sector audiovisual.
I és dilluns, però no és un dilluns qualsevol. Des de dissabte ja és estiu, de manera oficial entrem de ple també a la celebració del solstici i de la Setmana de Sant Joan. Dies de celebració, també de música, que vos intentem resumir ara en la nostra agenda cultural.
I no és fàcil perquè el calendari arriba ben farcit. Avui mateix, a les 6:30, se'n va tenir un grapat de bons DJs que punxaran fins a la nit, que comença ben tard, ja que són les nits més curtes de l'any. Allà teniu el que sona de fons, Kiko Navarro, però també Nicodemus, Meg Oldman, Circo Sambat i Gia.
Me piques cop si no me'l grates. Tenc mal de cos si no m'abraces.
I dimarts, al Parc de la Mà, ni més ni manco que Xanguito, que recordem estrena nou treball i que compartirà escenari amb els Al Mallorca. Serà a partir de les 8 de franc i tot per celebrar la tradicional revetlla de Sant Joan organitzada per la Federació d'Associacions de Veïnats de Palma, amb correfoc infantil a primera hora. Hi haurà cançons noves, com dèiem, i també dimarts... I am the eye in the sky. The Alan Parsons Project a Mallorca, a Palma, al Velòdrom de les Illes Balears a partir de les 10 de la nit. Possiblement la millor o una de les millors bandes de rock progressiu. És una actuació més del Mallorca Concert Series que ja va dur Alejandro Sanz i que durà també Sergio Dalma en uns dies. Enmig de la banda de l'enginyer que va gravar The Dark Side of the Moon amb Pink Floyd i col·laborador als darrers treballs dels Beatles.
Amb aquesta i In the Sky arribam a les 9. Són ara a les 9, resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dilluns. Avui és el primer dilluns d'estiu i això es nota als termòmetres, on avui notarem l'onada de calor màximes que podrien fregar els 40 graus. Aquesta calor és la que ha marcat i marcarà l'inici de les festes de Sant Joan a Ciutadella. Precisament són molts els mallorquins que parteixen avui cap allà per gaudir de Sant Joan i la majoria fan el trajecte en vaixell des d'Alcúdia. Per això anem en directe fins allà. Cristina Bausà, bon dia. Has parlat amb alguns dels viatgers. Parteixen amb ganes?
Bon dia, sí, parteixen amb moltes ganes i també amb molta alegria, o el manco això és el que m'he trobat aquí al port d'Alcúdia des de primera hora del matí i fins ara. I no ens ha de venir de nou perquè...